4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia a Mallorca, amb Joan Ferrés.
Què tal, com estàs? Són les 12 i 5 d'aquest divendres 26 de setembre, final de setmana. Encetam una nova edició del Dia de Mallorca amb moltes qüestions del que passa i del que ha de passar en aquesta illa. I és que han de passar moltes coses. Per exemple, vos explicam que s'ha creat una plataforma que es vol fer, en aquest cas, ressò de tots els parcs que s'estan construint a Solla i es queixen de l'impacte que suposa pel municipi. Estat de Salvan Solla, d'aquí una estona parlarem amb ells també. Avui viatjarem fins a la colònia Sant Jordi, aprofitant aquest dia de sol, per parlar dels 100 anys de turisme al municipi, un acte que es celebra avui, unit a un documental que també descobrirem. I proposarem alguns plans, com gaudir de la música dels Ànimos Parrac, els quals han presentat el seu nou disc, amb un primer single titulat Joan el Salvatge. Coneixerem també i escoltarem aquest single. I com dèiem, hi ha molt de plans, perquè Inca et celebra el Festival Mutante aquest cap de setmana, aquest dissabte, i sabrem que s'amaga, quins grups hi haurà i, sobretot, com s'ha organitzat aquest festival. I també seguirem mirant cap a la mà, perquè tindrem una nova ocasió de parlar de com estan les nostres praderies d'aquí de la Mediterrània. Tot plegat, com veus, són molt d'ingredients per acabar d'una manera també ben completa aquesta setmana que ha estat intensa, però és que el cap de setmana serà intens en tot el que ha de passar i també en tot el que hem de comptar. Per tant, arrencam avui nova edició del Dia Mallorca amb el control tècnic de Rafa Andrés, la producció de Yolanda Ruiz. Començam. I encetam el Dia Mallorca, ho començam en aquest cas parlant de la campanya recentment creada amb el nom de Salvem Solla. Neix contra els nous aparcaments del municipi i denuncien, de fet, la tala de tarongers que suposa aquesta nova infraestructura i també els preocupa que pugui incentivar l'arribada encara més cotxes privats. I en volen parlar amb la portaveu d'aquesta plataforma, la portaveu de Salvem Solla. Ella és na Marga Fustella, la poden saludar. Marga, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Marga, gràcies per atendre'ns. Heu iniciat una campanya que arranca, diguem, a través del portal web change.org. En què consisteix també, per saber la gent si li interessa participar?
Consisteix bé, el títol de Salvem Solla. I se pot firmar, com més persones hi ha, millor. Ara hi ha com a 200 persones i se tracta de reivindicar que no se destrueixi més. Per aquesta vegada Solla, no? En el tema dels aparcaments. Aquests pàrquings que estan fent, que n'hi ha 5 de fet i n'hi ha 3 per fer, i un en el camí de Vinieraig, que se diu Can Gorgai, el qual no té pràcticament demanda. O sigui, no és un lloc que digui necessitem allà un aparcament perquè la gent el deixi el cotxe allà, sinó que simplement normalment la gent va a peu fins a les excursions que hagi de fer per la zona de tota la vida, vaja. I hem arribat, no, han llevat no sé quant de taronger, bastants, a un lloc, no te sabria dir les mides, però ja te pots imaginar que un aparcament on s'apagarà hi caben bastant de cotxes.
Mm-hmm. Parlem d'entrada d'aquest aparcament de Vinyarès, perquè ho he explicat també parlant en diversos mitjans. Vos preocupa? Perquè quin és l'impacte que vos preocupa en aquest sentit?
Bé, de cop i volta han desaparegut. Hi ha un solar, sense els tarongers que hi havia de tota la vida, ja t'ho pots imaginar. A un lloc que està rodejat de tarongers, que és el que tenim a Solla, i han deixat la terra, que per una banda millor que hagin deixat la terra, perquè si hi posen l'asfalt allò ja no hauria de venir mai més. El manco un dia, si hi ha qualcú que vulgui llevar-ho, pues se podran tornar a sembrar els tarongers que ja haurien de ser, vaja.
Allà, segur si hi ha previsió, és a dir, quants aparcaments s'han construït i si hi ha previsió de construir només?
S'han construït a Solla 5 pàrquings i en queden 3 per fer. A un lloc on realment són d'impacte important, perquè per anar-hi, per accedir, has de passar per carrers estrets que donen caràcter en el poble, i tots aquests pàrquings només fan que s'ompli més de gent, que jo personalment fa molt de temps que no vaig a Solla, perquè sabem que no podrem aparcar, a part de que jo no tinc cotxe, perquè vull contribuir a no incrementar el nivell automobilístic que tenim, que és espantós.
Mm-hmm. Aquí al Dia Mallorca conversam amb Marga Fuster, com a portaveu de la plataforma creada recentment amb el nom de Salvem Solla. En base a què s'han construït aquest aparcament? És a dir, l'Ajuntament com ho justifica?
En principi jo tinc poques dades, perquè jo som una persona de Palma, que t'ho diré a tu que t'interessa el que passi a Solla, però sí, m'interessa molt el que passa en el món sencer, clar. I això, l'Ajuntament té una empresa que se diu Solla 2010, una empresa que és 2010, i ells són els beneficiaris directes de que pagos que hi haurà.
Mm-hmm. Per tant, és a dir, és una entitat privada, és exactament, o...?
Això ho gestiona... No, jo el que tinc entès és que és seva l'empresa. Se gestiona i que és seva l'empresa de Sora, diguéssim, d'aquesta... descobraments, serà Solla directament que ho cobrarà a l'Ajuntament de Solla.
D'acord.
I és sí, se diu Solla 2010. No sé exactament burocràticament, no sé com t'ho podria explicar, però a mi m'han explicat de bona tinta que és l'Ajuntament seves empreses Solla 2010. I des d'aquí fan aquests aparcaments i es cobra pues, directament de l'Ajuntament. Mm-hmm.
Per part del resident de Solla, què vos arriba pel que fa a la falta d'aparcament? Hi ha problemes per aparcar? Ja no parlam quan venen turistes, sinó pel mateix residents. Hi ha problemes per aparcar?
Per lo que xerren ells, no, quan és hivern hi ha manco gent. Això, hi poden anar a la plaça a prendre un cafè. En l'estiu no poden anar a la plaça a prendre aquest cafè. Això què vol dir? Que s'està sobresaturat a l'estiu. A l'hivern, com per tota Mallorca, està més buida. El problema ve l'estiu i està sobresaturat tot i no s'hi pot anar amb una paraula. Jo sota d'hi vaig donar Solla, ja me'n van avisar de Valldemossa, que ni nas, que tampoc no hi hauria aparcament. No hi ha aparcament perquè... No n'hi ha, no perquè no hi hagi aparcaments, és que hi ha un excés de turisme i de visitants. Mm-hmm.
Per tant, com creu que se gestiona? És a dir, la realitat és que, de fet, durant la temporada alta, cotxes privats diaris, la majoria de turistes que arriben a Solla són 18.000 cotxes diaris. Com mm-hmm. se podria gestionar això ara mateix per tal de que aquests cotxes hagin d'aparcar a qualque banda? O creu que se pot cercar
no
directament que no vengui? Però, clar, com us ho plantejau, això, que no venguin?
Mira, si jo tingués la fórmula, te diria, general, t'ho diria. Jo l'únic que puc dir és que tothom hauria de prendre consciència de que no pot... Mira, tothom vol tenir cotxe, tothom vol anar per tot, tothom vol tenir de tot. No pot ser, no ho poden tenir de tot, no ho suporta ni Solla ni el planeta. Mm-hmm. Per tant, que venguin més o menys persones perquè puguin beneficiar a un parell de botigues o un parell de restaurants, això no compensa, no mos compensa ningú.
Per tant, des de la seva...
Hem de canviar la manera de viure. Quan no mos fiquem això dins el cap, no tenir futur ni a Solla ni Sant Carrió, mm-hmm. al lloc.
Per tant,
jo me n'he anada de Mallorca. Ja no, jo me'n vaig, la meitat de l'any me'n vaig a un poble de Terol, que s'hi pot viure. S'hi pot viure, allò és que hi ha menys gent. Aquí no se pot viure directament. Ja molts poden ficar dins d'escapi.
Si vosaltres sou un cas que veiem que s'està repetint darrerament i és que directament ja ha votat per... durant un temps sortir de Mallorca.
Sí.
Entenem que especialment durant l'estiu o és a dir, durant l'època...
Bé, jo he començat a anar-hi sempre, però ahir m'he donat compte que els estius no hi ha, és una cosa completament diferent a Mallorca. Se pot viure, se pot respirar, se pot viure, se pot passejar pel carrer, se pot parlar amb gent. Aquí ja no parles amb ningú perquè no coneixes ningú, tot ple de guiris, i això és insostenible pel planeta. I a Solla pues, fan... són quatre ignorants que duen això del tema de l'Ajuntament. Hi ha quatre ignorants, no sé de quin partit són, però ja no m'és igual, siguin els partits que siguin. De fer aquesta animalada que és construir pàrquings i llevant tarongers, això no mos dura més que la ruïna.
Bé, si en cas, com a ràdio pública millor cercar una altra manera de descriure l'Ajuntament, vostè entén el que li vull dir, que no dir-li no. Ignorants, però bé,
a la seva
opinió... Preveuen alguns actes en relació també a algunes protestes, algunes concentracions? Sé que hi ha aquesta pàgina.
De moment no, però espero que sí, que entre tots deixem anar un poquet a la nostra zona de confort i fer qualque cosa més per conscienciar. De cada dia no ens podem deixar de conscienciar uns amb els altres de que hem de canviar les coses. I Sol i això ja, lo de Sol ja està molt fort. Jo quan vaig veure la notícia i la foto del futur pàrquing, que jo era Terol, del futur pàrquing, tots els que érem allà varen plorar. Perquè és que realment és per plorar. I si he de dir ignorants unes persones que gestionen això, el diré. I estem en llibertat d'expressió, se suposa, i s'haurien de poder enterar-se.
Uh-huh. En relació també a la pàgina web i des de que s'ha creat, quina ha estat la repercussió? Com ho heu valorat? No sé si heu notat gent de Solla? Com ha estat
això
la
Això no t'ho puc dir, perquè jo d'això encara no estic molt ficat. Jo sé que hi ha 200 firmes i des de lo que són jo i les persones que me'n revolten, les puc conscienciar de que firmin molt més persones. Uh-huh. Perquè la veritat és que vull tenir un poc d'esperança. Vull tenir, no la tinc, però la vull tenir. A veure si fent un poquet de cos, el manco això ho llevin, que és el que han fet més intel·ligent aquest de l'Ajuntament per jo, és no faltar. Que en principi serà horrorós perquè plourà, hi haurà fang, que serà un desastre, però en principi crec que el més bé que han fet, o el millor han fet sense pensar, però està bé que no ho hagin asfaltat. Perquè podem, en manco tenir l'esperança de que puguem sembrar aquest tarongers i no veure aquest desastre que han fet.
Uh-huh. I la Marga Fuster, com a portaveu de la plataforma Selva en Solla, moltíssimes gràcies per poder atendre el micròfon del Dia Mallorca.
Moltes gràcies a vosaltres.
12 i 17 minuts, una primera pausa publicitària aquí al Dia Mallorca i tornem molt més.
IB3 Ràdio és memòria.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons. Aquest dissabte, des de les 6 i mitja del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma.
Viu a la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals.
Des de Cala Figuera, a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert.
Amb els comentaris de Mònica Borràs des de ses voltes de Palma.
I l'assistència tècnica als concerts de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol.
A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic.
Cordinja!
Pep Díaz!
Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2 al web i a l'app.
I per la FM a partir de les 9 i mitja del vespre.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. El dia Mallorca amb Joan Ferrés.
Tornant de la pausa publicitària aquí al Dia de Mallorca i aprofitam aquest dia de sol per pegar un vot a la colònia Sant Jordi, ja que la seva associació hotelera celebra els seus 45 anys com a entitat i 100 anys de turisme al municipi. I ho fan amb un acte que se celebra avui i que inclourà la projecció del documental 100 anys de turisme. Em volen parlar en Gori Bonet com a president de l'associació hotelera de la colònia Sant Jordi. Gori, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Sembla mentida, 100 anys de turisme. Jo no sé si sabeu qui varen ser aquests primers turistes que van visitar la colònia. Què vos arriba d'aquests 100 anys enrere? Qui va fer aquestes primeres passes a la colònia Sant Jordi?
Bueno, les primeres passes pues, varen estar fetes per una sèrie de visionaris que varen començar a posar hotels aquí, com deies, Hostal Plages, Hotel Martorell, i, bueno, i una sèrie de, pues, de gent que varen començar a fer feina pues, per poder començar a dur turistes aquí a la colònia Sant Jordi.
Mm-hmm. I a partir de... Sí. Digueu, perdoneu, digueu, que vau.
No, i tot això ho hem volgut recollir a un documental que l'estrenarem avui, que bueno, hem fet molt de carinyo i estic molt content de com ha sortit.
Uh-huh. I mirant enrere, a partir de quins anys també es va notar, com s'ha notat el turisme, quins eren els països més habituals que venien al principi, que se recorda?
Sí, bueno, nosaltres, quan vam ser un turístic, va ser a partir dels anys 60, com a tot Espanya i com a tot Mallorca en particular. Sobretot, però aquí van tenir una pujada molt forta que va fer aguantar bastant la tirada, que va ser el turisme suís, perquè van venir una sèrie de suïdos aquí a fer hotels i turistes, i bueno, normalment la colònia sempre ha estat una colònia suïssa en aquest sentit, perquè sempre han tingut moltíssim de suïssos. De fet, fa un parell d'anys van tornar a fer fires a Suïssa per recuperar aquest turisme que del volta l'havíem perdut una miqueta, i bueno, pues venia gent que deia, no, és que els meus padrins si van anar a la colònia de Sant Jordi i van donar altres. I, bueno, estem molt contents perquè és molt emotiu, no? Que et diguin, no, és que no penies si van a ser, ja diuen amb nosaltres. I, bueno, és algo que ens fa sentir orgullosos, no? D'així com fer les coses.
És curiós perquè la colònia Sant Jordi engloba, no parlant tant de turistes, sinó del resident de Mallorca que hi venen estiuets ja, així com, per exemple, hi ha llocs, no sé, s'Estanyol, gent de Llumajor, Sa Ràpita, gent de Campos... Mm. La colònia engloba molt més, no? Perquè Campos, Porreres, fins i tot Montuïri... Sí, és més global, en aquest sentit.
Sí, gent de Palma també.
Gent de Palma, molta gent de Palma, sí.
Que és la nostra essència, també, que no hem deixat de ser un poble costaner lligat en el turisme. De fet, és que no arribam a 4.000 places turístiques, o sigui que som una zona turística que no han crescut molt, sinó que ens mantenim aquí, i crec que és un dels encerts d'aquesta zona, que ens hem mantingut no amb moltes places turístiques, i hi ha una convivència total de la gent que ve aquí passant els estius de tota la vida i de cada any amb els turistes que ens venen a visitar.
Mm-hmm. Demonat també complert avui que comptarà també la visita, la participació de les autoritats del govern, com el Consell de Turisme, i també representant sí. d'entitats hoteleres, també empresaris hotelers d'aquí de la Colònia Sant Jordi, i en què es presentarà aquest documental, aquests 100 anys de turisme. Conti'ns una mica en què consistirà aquest documental.
Bueno, aquest documental hem volgut pues, que la gent que va viure els començaments del turisme aquí a la colònia o que li havien contat, però que encara té memòria per recordar-ho, doncs mos ha plasmès un poquet. També hem pogut recuperar un parell d'arxius de fotografies antigues, de vídeos antics, d'així com va començar la colònia, a lo que és ara, perquè, clar, hem de recordar que la colònia fa 40 anys, 45 anys, no tenia ni res asfaltat, no tenia llumenari, no tenia aigua corrent, no s'havia dut tot. I, bueno, hi hem volgut, a través d'aquestes persones que ens han pogut anar comptant dels seus inicis, pues, hem volgut construir un poc així com varen començar. Fins al dia d'avui.
Seguim conversant aquí al Dia Mallorca, en Gori Bona, com a president de l'Associació Hotelera de Colònia Sant Jordi. Clar, avantatges, entre moltes, no?, la Colònia Sant Jordi. No tothom... no totes les regions d'aquí a Mallorca ni a Manco estan envoltades de paratges naturals únics, com per una banda Estrenc i per l'altra Escarbó, clar.
Sí, i jo estem fent tenint Cabrera, que tampoc...
Quasi res.
Sí, no, la veritat és que nosaltres tenim una sort que no molta gent la pot tenir, sinó que estem envoltats de plena naturalesa. De fet, una de les campanyes turístiques que va fer la colònia era Mallorca Natural, perquè realment aquí estem al mig de naturalesa verda i naturalesa pura, i és una de les coses que ens fa sempre i ens sempre aquest caràcter, i és una de les coses que estem molt orgullosos.
Mm-hmm. Quin tipus de turisme hi ha a la Colònia Sant Jordi? Un turisme que, de fet, s'ha mantingut al llarg de temps, però com el descriuria? Quin és el turisme que arriba a la Colònia Sant Jordi?
Bueno, a la Colònia Sant Jordi històricament ha vengut sempre moltíssim turisme familiar. Fins fa un parell d'anys que bueno, va desembarcar aquí el Best Swim Center, que és un centre de rendiment de natació. Vàrem poder enfocar també un turisme esportiu, sense perdre el familiar, perquè el familiar els mesos de temporada alta, diríem, que és el nostre target. I després vàrem poder incorporar aquest turisme esportiu, que ens va ajudar a començar a allargar temporades tant per dalt com per baix. A més, és un turisme esportiu que de temporada alta, com que fa tanta calor, no venen a entrenar, i a més és època de competicions seves. I després, ara, de l'any 2021 fins ara, pues, estem innovant nous estratègies, perquè hem passat a tenir tres hotels de 5 estrelles, i bueno, també haurem d'enfocar un poc aquests esforços cap a un turisme amb més premium, també. Uh-huh. Sense perdre tot l'altre que no s'ha mantingut fins ara, és a dir, és esportiu i és familiar.
I com descriuríeu que és la convivència entre residents i turistes?
Pues jo crec que és molt bona, precisament per lo que he dit abans, perquè no hi ha moltes places hoteleres, el poble tampoc és que sigui molt gros, i bueno, jo crec que és una convivència sana de que sempre ha existit aquí, és a la Colònia Sant Jordi.
I apuntant per tant que avui, ho hem de recordar, fem el documental, fem la projecció del documental i fem també l'acte de commemoració d'aquests, no només 100 anys, sinó els 45 anys de l'Associació Hotelera, que sí, també
sí, ho hem de... un poc d'homenatge.
Un destacat, també, clar.
En els 6 expresidents que ha tingut l'Associació Hotelera. Uh-huh. Fins el dia d'avui.
Fet el recordatori, per tant, agraïm la conversa en Gori Bona, com a president de l'Associació Hotelera de la Colònia Sant Jordi, i vos convidem també tots els oients a gaudir d'aquest acte avui per celebrar 45 anys de l'entitat i els 7 anys de turisme al municipi, un turisme que segur que en durarà molt més. Gori Bona, moltíssimes gràcies.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
I moment ara per, de nou, com ho fem cada setmana, mostrar una nova tasca, un nou microespai de l'Ajuntament de Palma per avui.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
seguim amb més continguts del Dia Mallorca avui anant plens perquè han de passar moltes coses aquest cap de setmana, com per exemple la primera Fira del Variat que celebra a Palma, a Pere Grau, i volem parlar en aquest cas amb el regidor de Medi Natural d'Entorns Saludables, de Mercats i Benestar Animal de l'Ajuntament de Palma, en Llorenç Roussat. Llorenç, què tal? Benvingut.
Molt bon dia, com estàs?
Llorenç, no sé si vos ha arribat el mateix, però com a molta expectació, podríem dir, no?, per aquesta primera Fira del Variat.
Efectivament, és com aquest plat tan nostrat que té tant de gent fidel a ella i que vol que aquesta fira doncs, sigui una realitat i, per tant, aquest cap de setmana a Pere Grau podran tenir la primera Fira del Variat que, com deia, molta gent està esperant amb molta il·lusió.
Un variat que podríem dir que ha aconseguit traspassar, que no només és típic d'un poble o d'un altre, sinó que quasi és com a part de tot Mallorca, i Palma també s'hi inclou, perquè hi ha molt debats, com se demostren els que participen, que també s'hi sumen, no?
Efectivament, aquest plat, com deia, s'han nostrat, que fins i tot jo m'atreviria a dir que té molts detractors, però que una vegada que ho proven, volen repetir, i de fet, la gent que mos visita no tan sols repeteix, sinó que se l'en vol endur, el vol exportar. I això és el que amb aquesta primera Fira del Variat a Pere Grau volem aconseguir, que des del mercat tradicional, com és aquest mercat tan emblemàtic i tan nostre, com és de Pere Grau, on cada dia arriben productes frescs de primera qualitat, doncs puguem elaborar els millors variats que se posen de mostra i se'n fan palès amb aquesta primera fira.
Són restaurants, en aquest cas, parlant de bars aquí a Palma, que participaran com la Lluminense, Miti, també Bar Mònaco, el Nou Balear, Cana Martina, Campometa, Rolet, Bocatas i Bocados, juntament amb els bons també events. Per tant, igualment hi haurà food trucks adaptats a tothom, perquè es preveu la previsió, vos volia demanar, sembla que vendrà molta gent, no? El temps acompanyarà i previsió, de fet, ja hem vist aquests dies com s'han organitzat tot en temps, hi ha unes casetes també col·locades, previsió de que hi hagi molt d'ambient.
Efectivament, tant l'Associació de Comerciants de Pere Grau, que són els promotors de les quintanes, els mercats són els promotors, que al cap de la fi han permès que aquesta fira sigui una realitat, en la col·laboració de les administracions, com pot ser el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, han preparat un guiat d'esdeveniments, d'un programa ben sortit, no?, i ben carregat, que el que ens permetrà a tots és de disfrutar d'aquest cap de setmana, que com deia, s'espera bastanta gent, tot està preparat per poder-ho tenir, hi ha talls de carrer que la policia local ja ha informat a les xarxes socials i els distints mitjans tradicionals per poder donar coneixement a la ciutadania de que hi haurà unes afectacions, per poder, com deia, doncs, poder atendre tothom de la millor manera, i jo crec que serà un èxit, com heu dit, amb aquest més de 8 bars emblemàtics de la nostra ciutat, amb distintes food trucks i més activitats, que el que faran possible aquest variat d'actuacions que molt duran doncs, aquesta primera fira.
I d'un bon variat de variats, pot dir. Sí, és. Llorenç Bussà, com a regidor de Mercats de l'Ajuntament de Palma. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres i molt bé aquest cap de setmana la primera fira de variat a Pere Grau.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
IB3 Ràdio és diversió.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ajuntament de Palma.
Els dilluns, a l'Aviador, anam de concurs. A Tauan Dato, les parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa, Tauan Dato, al concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. Mediàtiques, de dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Radiografia mallorquina.
Tornant de la pausa publicitària aquí al Dia Mallorca, i amb aquesta sintonia ja ho sabeu, arriba la radiografia mallorquina que fem ja diàriament. Tornem a reflexionar avui sobre què fem, els mallorquins i mallorquines, i en aquest cas parlam de la música. Què fem? Perquè hi ha un grup que no atura de fer música i no atura de crear cançons com aquesta.
No sabia gaire lletra, però en xerrar ell l'escoltaven tots. Feia cures i remeis, pels mals i pels dolors. Donava refugi en els pecadors. I se'n record d'en Joan el Salvatge, va ser un home lliure com pas. Ses padrines l'encalçaven,
són els Ànimos per Rec, els quals estrenen ja fa poques setmanes aquest Joan el Salvatge, el primer avançament del seu nou disc. I avui em volen parlar en Julià Picornell, un dels quatre membres d'un dels grups, podríem dir ara mateix, més prolífics del Pla de Mallorca. Julià, què tal? Com estàs?
Molt bé, ja molt bé. I valtos?
Bé, bé, content de, com sempre, rebre noves dels Ànimos, d'aquesta esbranzida en pocs anys en tanta bona música. Anem pas a pas, Julià, perquè ha estat uns anys intensos, des que vau arrencar, i ara proposau aquest Joan el Salvatge d'entrada, amb el qual obriu el disc. Qui és en Joan el Salvatge? Passat lletres, mos imaginam això, una espècie d'ermità, podien dir, que ha desaparegut, que té un historial també darrere, que té una popularitat especial. I com ho definiríeu, en aquest Joan el Salvatge?
La veritat és que t'ho podria definir per a títol personal, perquè sí que crec que lo interessant d'aquesta, com de la majoria d'obres, no és que siguin expositives o que donin cap resposta, sinó que plantegin preguntes. I per tant, ja sol dir que és interessant que cada persona que escolti la cançó intenti demanar-se ella mateixa a veure qui és en Joan el Salvatge per ella. Jo la veritat és que la vaig escriure sense ser gaire concret, i unes setmanes després d'haver-la descrita, quan me vaig demanar a veure qui era aquesta persona, me varen venir moltes respostes, algunes al·legòriques, d'altres espirituals, i cap va ser unívoc, és a dir, totes els vaig donar per bones, i és el que m'agradaria que fes la gent quan l'escoltàs, que s'ho seguís demanant.
Sí, sí, jo de fet, a mi me venia més en el cap Joan Salgatge com aquella figura que hi ha, podríem dir, a tots els pobles, no? Aquell, jo li dic, freerider, que ha fet un pot sempre la seva, que més...
A veure, no és una mala lectura, de fet, jo, si ara entràssim en un debat de tu a tu, no, sí, no sí, jo sí, com a autor i tu com a oient, i jo la tecom, i te diria que la literalitat de la cançó m'ho xerra d'això, però jo llegeix la cançó a uns altres estrats, segurament superiors i inferiors, és a dir, a unes altres freqüències, i crec que aquesta cançó m'ho xerra no d'una persona física, sinó d'uns trets que tots duim i tots tenim incorporats, però que de vegades, com aquest freerider que dius tu, els denostam, els abandonam, per exemple, son estetat, sa integritat, sa bondat, són coses que tots duim integrades, però sovint els deixam a la perifèria del nostre comportament, perquè el món mos empenya d'un cap a unes altres vies, I m'agrada pensar que aquest Joan el Salvatge tots el duim de dins i l'haurien de rescatar una mica més.
Mm-hmm. I tant. Bona.
Però bé, és una lectura que faig, ja t'ho dic, sí, com a oyente, no com a autor, ni crec que s'hagi d'entendre així.
Exacte. Però bé, tot et sumen, efectivament, i el que tu dius, que cerques que cadascú faci sa seva, i aquesta
sí,
és la que tu has volgut fer. Julià, com heu viscut també els ànimos des d'aquesta arrencada fa molt pocs anys fins ara, d'això, d'aquestes ganes de fer música, ganes de veure que la gent li agrada i en vol, com ho duis també aquest ritme? Perquè ha estat un ritme intens, poden dir.
Sí, a veure, que si gent mos faci cas, mos fa molt contents. Ara, la veritat, poder xerrar amb vosaltres i que vos intereseu, abans encara de que hagi sortit el disc, bé, just ha sortit una cançó, per nosaltres mos fa molt contents, és una satisfacció i no te vull dir una responsabilitat, però sí que mos convida a fer les coses ben fetes, com hem intentat fer-les des d'un inici. I pel que fa en això que te referies, si ha estat una cosa frenètica, intensa o prolífica, per nosaltres ho hem agafat com un cicle molt natural en què hem aprofitat les èpoques hivernanques una mica més de reclusió per fer creació i llavors durant la primavera per enregistrar. I ha estat una cosa natural, és veritat que ha duit feina, ha demanat constància, però no ha estat una locura ni una cosa que mos hagi fet perdre el cap. Simplement, aprofitant d'això, hem pogut gaudir de la nostra companyia, d'anar assajant una vegada per setmana, de veure'm-nos, de comparar allò que anàvem fent, on érem, i jo diria que té una mica a veure amb els cicles orgànics, val? Jo faig un poc de comparativa, que és com el camp, que cada estació té les seves fruites i verdures i sempre va fent feina, quan descansa i tot, i ha estat una mica el que intentem fer, sobretot passant gust, això és el principal.
Això és l'important. Seguim conversant aquí el dia major que en Julià Picornell, un dels quatre membres dels Ànimos per Rec. A partir d'aquest primer single, ja mos han fet una idea, però compta-mos també a nivell d'estil aquest tercer disc, seguireu com els anteriors, marcareu encara més una mica més de country, com vos moveu ara musicalment?
A veure, sí, per lo que és l'aspecte purament musical, crec que el disc és una mica més ambiciós, en el sentit en què mos hem concedit unes llicències de poder arribar a espais on abans crec que nosaltres mateixes mos autolimitàvem, val? I és veritat que aquest disc és continuista, hi ha clocades d'ull en els ànimos inicials, hi ha country, però també hi ha blues, hi ha punk rock, però sí que és veritat que dins els mateixos gèneres mos han permès ser una mica més desimbols, val? I crec que això se nota sobretot en l'aspecte qualitatiu de les cançons, que si veig veure que jo ara no renegaria de cap de les cançons que hem fet, també te diria que aquestes del tercer disc són de les quals jo personalment me sent més orgullós.
Mm-hmm. Ui, no, molt bon titular.
I també me demanaves a nivell estilístic, sempre tenint en compte el tema de la lírica, i en les lletres jo crec que passa una mica el mateix, que són molt més lliures, són molt més complexes, però a la vegada tenen aquest punt que te comentava abans. Totes tenen una literalitat aparentment simple, una narrativa que tothom pot entendre a primera lectura, però amaguen una sèrie d'estrats i de capes que a base d'escoltes jo crec que està bé que la gent les pugui anar destilant i excavant i retrobar-hi a cada escolta una cosa tan nova. Mm-hmm.
Julià, ja mos coneixes en els mitjans. No hi ha disc i ja el demanam. Hi ha un primer single i ja demanam més cançons. Ara hi ha més cançons i demanam concerts. Amem, no sé si previsió de concerts. Què
teniu? Mira, la pròxima cançó surt dia 3 d'octubre, que això és la setmana que ve, val? Diria que divendres. I el disc dia 24 d'octubre. I el concert, ara és el pròxim que tenim fitxat, no és fins novembre, que és a Can Lliro. Ja hi ha les entrades a la banda, ho dic perquè l'any passat se va omplir molta viadet, per qui vulgui venir que no badi. I segurament en sortiran alguns altres d'aquí a banda que va sant.
I de Julià, enhorabona per la feina, tant a tu com a la resta de membres dels Ànimos per Rec, i com sempre gràcies per atendre el micròfon de Beta Ràdio.
Molt bé, gràcies a tu, Joan, que vagi bé.
Gràcies. I ara encara seguim amb més música, més recomanacions, perquè aquest dissabte arriba el Festival Mutante.
No te creuràs lo que m'ha passat, és tan fort. Crec que millor si mos ho imita com ho tens de bé, Let's
See? Vinga, dic coses. M'aixequen del sofà, m'arrosseguen de memoris dins aquesta habitació. Presenten dues pel·lícules d'acció. Una per sa por i altres de terror.
I és que aquest dissabte arriba a Inca el Festival Mutante. Serà el quartel general Luque, on es podrà escoltar durant 12 hores la millor música pop-rock, indie i electrònica del moment, amb el rock de guitarres, en clara influència indie i punk de Carolina Durante, que són els caps de cartell d'enguany, també amb Negre, que juntament amb Pichorina seran dos dels grups que representaran la música que es fa a casa nostra, i també en Rufus Tate Firefly serà, amb el seu rock alternatiu, un altre dels grups que es podrà escoltar damunt el gran escenari que s'ha muntat, com dèiem, al pati del quartet del general Luque de la capital del reggae. I en parlam amb el seu organitzador, Miquel Oliver. Miquel, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia, com va?
Miquel, què tal? Tot a punt, no?, ja per aquest Festival Mutante?
Bé, sí, anem acabant tot i bé, en principi tot està anant bé i les coses de moment funcionen, que és l'important.
Intenció molt clara, no?, de combinar molt bona música, música també tant d'aquí com nacional i internacional, i d'ajuntar tot tipus de grup, no?, tot tipus d'estils, també.
Sí, bé, la nostra intenció és un poc dins el moviment alternatiu intentar abarcar artistes reconeguts a nivell nacional, perquè no podem arribar encara a lo internacional que ens agradaria a nosaltres per donar un bon espectacle. I clar, ens centrem un poc en això, cercant bandes nacionals que estiguin en aquest moment punteres, i combinem amb un grup local i tenim dos escenaris, un de grups i l'altre d'electrònica, que també tenim DJs nacionals, que venen de per... L'any passat vam tenir internacionals, enguany hem apostat més per la gent d'aquí. I bé, amb això consisteix un poc, donar un espectacle de música potent dins les nostres possibilitats i que el públic se senti atribut.
També el que volen confirmar és que el Festival Mutante ve, no?, de la Sala Mutante de Palma. Entenem que, per tant, la intenció és com consolidar o fer reviure el mateix ambient que es viu cada vespre a la Sala Mutante, sí, no?, traslladar-ho una mica,
sí,
a un festival.
Sí, la nostra sala és una sala feta principalment per donar un lloc a les bandes locals perquè puguin tocar després, perquè és una cosa que no tenim massa per aquí i les que hi havia els han llevat i, bueno... I a partir d'aquí, pues, anant fent feina així en directe i tal, pues, varen decidir oferir un dia a l'any un event especial com aquest per dur bandes més grosses, oferir un espectacle més gros, un so molt més potent, etc.
Destaquem el grups, perquè ni més ni maco, sí. Carolina Durante, no? També
sí, Carolina Durante...
Molt satisfet, no?, per tenir-los.
És el cap de cartell. És un de les bandes ara mateix punteres de l'indi nacional. És un directe molt potent, molt fàcil, perquè no és una música com pugui ser la de Rufus, que és una música molt més elaborada, molt més... Però és una música molt, que entra molt bé, i el directe és espectacular. I el directe és una cosa molt, molt, molt divertida. Venen a ser un poc la reencarnació dels Nikis des de l'any 80. Uh-huh. Els Nikis, amb influències noves, més indie, més, amb més distorsió de guitarra, més el que se fa ara, però va ser, els Nikis des de l'any 80 venen a ser un poc seu paral·lel en aquella època.
Parlaves de Carolina Durante, també hem mencionat Rufus Tate Firefly, i aquí a nivell de Mallorca, clar, dos grups podem dir que des de més de mal ara mateix, no? Negre i sí. Pichorines.
Sí, hem volgut ficar... Nosaltres, el grup local és el nostre principal, cavall de batalla. És on volem que el grup d'aquí puguin juntar-se a un escenari tan gros com aquest, que puguin tocar junt amb bandes de fora, i res, perquè hem optat per Negres, un grup que ara mateix a Mallorca cada dia estan més adults i estan fent una música espectacular, s'ha de reconèixer. I Pitxorines, mos agrada donar-li un toc més folclori mallorquí, unes lotes que estan fent coses molt guapes, coses que val la pena veure-ho, que no és lo típic tradicional, però respecta tota la tradició, i mos agrada molt donar-li aquesta pinzellada de folclori mallorquí, també. A part d'això, també tenim Triángulo de Amor Bizarro, que és una banda mítica, històrica d'aquí d'Espanya, ja està consolidadíssima, ja són dels veteranos. I després tenim, després de tot, tenim pinxant, posant música indie en els components de Second, que ha estat una banda també que se van separar l'any passat, que era una banda molt important indie aquí a nivell espanyol.
Per tant, com veus, teniu molts ingredients diferents i variats. Ja tens encara per comprar entrades, com ho poden fer, si encara en queden?
Sí, això és a Instagram, a la pàgina web de Club Mutante Palma, o a Instagram de Club Mutante, pues ja s'enllaç i ja se poden comprar entrades.
Queda apuntat, per tant, Miquel Oliver, com a organitzador del Festival Mutante, moltíssimes gràcies i enhorabona també per la feina.
A vosaltres.
Feta les recomanacions, ara encara tenim una darrera qüestió per analitzar aquí al Dia Mallorca. I hem de parlar de la tasca feta en aquest cas per el personal científic del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears, de l'Institut Espanyol d'Oceanografia i de l'IMEDEA, ja que han presentat els resultats del projecte d'investigació Seafront sobre els serveis ecosistèmics de la Posidònia Oceània en un context evident de canvi climàtic. En volen parlar amb Biel Jordà, un dels seus investigadors. Biel, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Gràcies per atendre'ns. Primer de tot, per situar-nos, parlem-nos d'entrada d'aquest projecte Seafront, per saber també en què consisteix.
Bé, aquest és un projecte que culmina un poc, uns anys, ja duim molt d'anys fent feina amb aquest tema, que és intentar quantificar i donar eines reals a les administracions per veure com gestionar la pradera dins un context de canvi climàtic. És a dir, ara tenim, sabeu que el canvi climàtic està aquí i us du molt de problemes, i les praderes juguen un paper important en diversos aspectes. Per una banda, que són plantes, la Posidònia, que captura CO2, val? Captura CO2 i que té emmagatzemat molt de CO2 en les seves estructures, no? I enterrat i això. Llavors, també, per altra banda, és una planta que pateix molt de la calor i, per tant, s'aproveu que anirà desapareguent per culpa de les onades de calor en els anys que venen. Llavors, si deixa de fer aquestes funcions, val? Llavors, en aquest projecte el que volíem veure és què passarà, és a dir, quins escenaris podem arribar, si deixarà de capturar, si començarà a ser un emissor de CO2, perquè quan se degradi les plantes mortes, si això emetrà CO2, i també el paper que fan les praderes en la protecció costanera, val? Perquè també tenen un paper molt important en aquest sentit.
Clar, quan deies les conclusions que ho traen, no? Sobretot és proposar estratègies viables per tal de preservar aquestes praderes de Posidònia.
Sí.
Quines serien més viables? No sé si és perquè no els heu vist fins ara o sí que els heu vist i voleu que se consolidin.
Bueno, aquí una part important era que fins ara tots els treballs que se feien eren, bueno, no t'ho dic conceptuals, però eren poc quantitatius. Se sabia que la pradera feia tenir serveis, se sabia que se podia restaurar, que hi havia iniciatives i tal, però aquí se tractava de posar fil a l'agulla i dir, bueno, realment, si volen restaurar, com ho han de fer i quines perspectives tenim, no? Llavors, aquí, per exemple, el que hem vist és que fent un recull d'un caramull d'experiències que s'han fet de restauració, és que restaurar les praderes és molt complicat. És una planta que necessita molt d'anys per créixer i, per tant, no és com replantar un bosc d'eucaliptus que en poc temps pots tenir el bosc, un bosc recuperant. No? Aquí, al contrari, se tarda molt de temps, costa molt de que ferri bé, no? I, per tant, al final, les estratègies que hem vist és que se passen, sobretot, per temes de protecció. De protecció i llevar-li les amenaces, el que se diu una restauració passiva, que és llevar-li les amenaces que actualment ja està patint la pradera. Perquè la pradera no pateix només de calor, pateix també per la falta de qualitat d'aigua, pels ancoratges, etc. No? Llavors, al final, és fer una crida urgent a que s'incentivi molt més tot això. Hi ha temes que no sabem encara molt bé perquè la qualitat de l'aigua ha anat baixant i són coses que s'haurien de resoldre si volem preservar la pradera.
Mm-hmm. Clar, fent referència a això de Requedés, hi ha encara moltes incògnites, no?, en aquest sentit. És a dir, hi ha molta feina de veure tot l'impacte del canvi climàtic, tot l'impacte també a les praderes, però que encara hi ha incògnites.
Bueno, diguem, sempre hi ha incògnites perquè els científics tenim aquest vici de no aturar de demanar-nos coses. Vale? Però realment també sabem moltes coses ja. Mm. Vull dir, ja està clar que les praderes no només pateixen per la calor, pateixen per la qualitat de l'aigua, que la qualitat de l'aigua de Balears té una qualificació de molt bona, però que és pitjor, com diu l'informe del Mar Balear, ha anat baixant en els darrers anys. I això afecta sobretot a tots els ecosistemes marins. I després també, per exemple, també hem quantificat que quin és el valor que té la pradera per protegir la costa. És a dir, gràcies a que tenim la pradera, les tempestes que ens arriben tenen un impacte molt menor de lo que seria esperable. És a dir, arriben tempestes, per exemple, van tenir la tempesta Glòria, que la recordareu, que va tenir molt d'impacte en les zones costaneres, i si no tinguessin la pradera, aquells impactes que vam veure quan teníem es Glòria els veuríem pràcticament cada any en tormentes molt més petites. Mm-hmm. Val?
En relació també a altres conclusions que n'estreix, voldria saber també si creus que ja la societat té més conscienciació en aquest sentit, perquè, per exemple, ja s'ha dit molt, però s'espera que a final d'aquest segle el nivell de la mà serà entre 37 i 90 centímetres més alt que a final del segle XX. Uh-huh. Això, en tot l'increment que això suposa. Cada vegada teniu altres menys manco tasca de divulgació en aquest sentit, i cada vegada estan més formats sobre això i altres futurs complicats que ens arriben?
Desgraciadament, crec que no se mos acaba la feina de divulgació, perquè... No. Hi ha, vull dir, la feina que feix també des dels mitjans és superimportant, perquè hi ha molta contrainformació, hi ha molt de renou. Hi ha molt de renou i a vegades aquestes coses que són tan rellevants, perquè afectaran a la societat balear d'aquí no gaire, queden diguem, diluïdes amb altres coses del dia a dia. Val? Això sempre fent la broma, que si fas un article superimportant, fas un descobriment molt gran, més te val que Espanya no hagi guanyat un partit, perquè si no, ningú te farà ni cas. No? Llavors, hem d'anar repetint aquests missatges, explicant-ho de maneres diferents perquè vagi arribant, intentant arribar a distints segments de la societat, vull dir, des dels oients de ràdio fins a escoles, alumnes de primària. No? Vull dir, perquè això crec que és una feina que funciona, que et dona els seus fruits, però que no basta, encara et falta molta feina per fer. I si la societat no està més empoderada, els polítics difícilment prendran les mesures valentes que fa falta prendre.
I apuntant, per tant, aquesta tasca, no?, que hem de fer entre tots, de divulgació i conscienciació, i per això, entre uns i altres, mirant d'aconseguir-ho, i agraïm, com sempre, que des de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, també, en aquest cas, des de l'IMEDEA, des del CSIC i des del Centre Oceanogràfic d'aquí a les Balears, ens pugueu atendre per parlar d'aquestes tasques, i en aquest cas, d'aquesta darrera trobada amb estratègies viables per la preservació de les praderes de Posidònia oceànica. Biel Jordà, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I acabam el dia a Mallorca, ja amb aquest final de setmana, amb un anunci, de fet, que implica Mallorca, perquè el cantant d'Alejandro Sanz just ha anunciat avui una nova gira, en aquest cas per Espanya, a partir del 2026, i dia 17 de juny del proper any, del 2026, visitarà Mallorca. Per tant, i dèiem adeu amb una cançó d'Alejandro Sanz, però connectar a Mallorca, perquè és amb el cantant mallorquí Relsby. Dèiem adeu en aquesta jornada, desitgem un molt cap de setmana a tothom. Ara arriben els companys dels informatius, seguidament els postres, i aquí ens queda descansar el cap de setmana per seguir amb més continguts a partir de dilluns. Molt bon cap de setmana a tothom. Perfecto. Yeah.
veces solo necesito estar con los pies en la arena. Ya se cumple el sueño de todos juntos, casa frente al mar. Vimos de todo en esta playa, pero nunca las sirenas. Aunque con poco de imaginación podría ser verdad.
Si me pidieran opinión diría que por más camino no llego al final. Y mi mensaje pa' una mente inquieta es que al final de todo es mejor no pensar. Estoy cerca de ti y aunque no estés aquí, no hace falta que me des la espalda. Las mejores amistades son las que menos se hablan. Llévame a donde todos sean flores, quiéreme ser como yo te quiero. Esta vida es demasiado fuerte para andar con miedo. No te escondas donde Dios se esconde, tú pa'lante ya veremos luego. Si al final vendrán todos corriendo, ya no conocemos. Oh, yeah. No, no me tires flores, que eso es pa' los muertos. No, no hace falta nadie, yo eso ya lo entiendo. No, hasta 1,000,000,000 para comprar lo nuestro. Si me quieres como yo te quiero, todo está perfecto. Oh, yeah, wow.